Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa. Edició Vespre. Amb l'Ali Giné.
La Junta Electoral Central estudia si empren accions contra Quim Torra per la polèmica dels llaços grocs als edificis de la Generalitat. El govern ha col·locat una nova pancarta sobre la denunciada amb un llaç blanc i una línia vermella. Montse Manent.
La Moncloa demana contundència en la resposta de la Junta Electoral, mentre que la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, anuncia una altra querella contra la nova pancarta. Considera que és un atac a la democràcia.
Hem presentat una denúncia davant la Junta Electoral Central perquè això és un nou atac a més de mitja Catalunya, a més de la meitat dels catalans. És un atac a la democràcia. Pensar-se que els edificis públics són només del separatisme és no entendre la democràcia. I hem demanat al govern de la Generalitat que ens expliqui qui ha pagat aquesta pancarta, qui l'ha col·locada i qui ha pres la decisió de fer-ho.
Ajuntaments com Girona o Sant Cugat del Vallès esgotaran el termini per retirar llaços i pancartes i presenten recurs a la Junta Electoral de Zona. Altres consistoris han canviat les pancartes per altres fórmules més imaginatives.
Al Port de la Selva han substituït la pancarta en favor dels presos a la façana del consistori per una altra on s'hi pot llegir Llibertat Peixos Pacífics.
D'aquesta manera, el consistori compleix més o menys el requeriment de la Junta Electoral que dilluns va fer arribar als diferents ajuntaments de l'Alt Empordà arrel d'una denúncia de Ciutadans. L'alcalde del Port de la Selva, Josep Maria Cervera, explica així que no està d'acord amb els arguments que dona la Junta Electoral.
I en el mateix acord ells reconeixen que no tenen constància de si hi ha o no hi ha símbols en el meu ajuntament.
Diversos agents de la Guàrdia Civil aporten dades sobre la presumpta malversació de fons públics durant l'1 d'octubre. En el judici al procés han declarat agents que van fer escorcolls i detencions buscant proves de malversació, sedició i rebel·lió.
Un d'ells ha dit que la Generalitat buscava finançament a l'estranger, assegurant que un mail de Lluís Salvador recull com la Generalitat buscava diners a la Xina.
Y era un correo electrónico que hablaba de que pidieron financiación a China. Pedían 11.000 millones de euros de financiación a China. Aparte de eso, salió un documento que necesitaban los 4.500 millones de ese programa informático.
Llibertat provisional amb mesures cautelars per un dels dos detinguts per la violació en grup d'una jove a Sabadell.
El jutjat que investiga els fets no ha trobat proves genètiques de la presència del detingut en els informes toxicològics, tot i que la víctima l'havia identificat com a un dels agressors.
Ràdio Sabadell, Pere Gallifa.
Segons la interlocutòria, el magistrat addueix a dos fets determinants per aixecar les mesures de privació de llibertat. Per una banda, que no existeixen coincidències entre les mostres biològiques de l'investigat R.O. i, en canvi, sí, dels dos investigats i en presó preventiva, K.O. i M.A., en la roba de la víctima. La instrucció sosté que una empremta digital trobada a la nau de Can Feu és una prova d'escàs valor incriminatori.
La Fira de Titelles de Lleida arriba a la 30a edició i espera rebre prop de 40.000 espectadors.
Enguany s'arribarà a gairebé 130 actuacions amb 33 espectacles i 31 companyies.
UAU Lleida Ràdio, Marc Perelló.
Per commemorar els 30, s'ha crescut en el nombre de companyies que representaran els seus espectacles, que en seran 31. Ho explica Oriol Ferrer, codirector de la Fira.
Hem seguit una proporcionalitat similar a la dels altres anys a l'hora d'escollir i fer la selecció d'aquestes 31 companyies. 15 són companyies catalanes, 8 són de la resta de comunitats autònomes i 8 companyies internacionals.
Notícies en xarxa, edició Vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Sergi Gallego, bona tarda.
Bona tarda. La jornada és estable i predomina el salseré o poc ennuvolat per algun núvol d'evolució diurna i algun núvol ali prim. A més, en general, la temperatura és un parell de graus més alta. Cal destacar el vent, que bufa al litoral amb intensitat moderada o forta, fet que comporta que les onades puguin arribar a superar els 2 metres d'altura i hi hagi mar de fons de l'est. Pel que fa demà, la jornada serà molt semblant, amb ambient de primavera i una temperatura suau i agradable al centre del dia, amb valors màxims que voltaran entre 16 i 21 graus. El vent continuarà bufant amb ratxes fortes al litoral i la mar continuarà alterada fins a migdia. A partir de llavors hi haurà entre maror i forta maror. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Sergi Gallego. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Elena López, bona tarda.
Hola, bona tarda des del Servei Català de Trànsit. Circulació complexa a aquesta hora de la tarda, sobretot a vies properes a l'àrea de Barcelona. Destaquem aturades a l'autopista P7 a Barberà del Vallès en els dos sentits de la marxa. També cues a la C58 en el Sant Quirze com a Montcada en els dos sentits de la marxa. La C17 una altra via carregada al tram de Mollet del Vallès i Paret, sobretot en direcció Barcelona. Dels accessos sud destaquem la C32 amb aturades destacades a Esplugues de Llobregat en direcció nord per accedir cap a Barcelona. També la B23 enregistra cues habituals a aquesta hora tant al Papiol com ja a Barcelona per accedir cap a l'Avinguda en Diagonal i les rondes també força plenes amb dues vies, sobretot la ronda de dalt amb uns 11 quilòmetres de lentitud entre Esplugues pràcticament i el nus de la Trinitat. Per últim, dir-vos que la C66 a Sant Julià de Ramis se circula en pas alternatiu com a conseqüència d'un accident. Això és el més destacat. Bona tarda.
Ei, és temps de pèsols al Maresme. T'ho perdràs? Rutes gastronòmiques, mostres culinàries, tot una cuina basada en el pèsol i molt més t'espera del 3 de març al 28 d'abril al Maresme. Consulta tot el programa d'activitats a costadebarcelonamaresme.cat i vine a gaudir de la Perla Verda del Maresme. Campanya impulsada pel Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
La Junta Electoral Central estudia si emprèn accions contra Quim Torra per la polèmica dels llaços grocs als edificis de la Generalitat. Aquest matí, la pancarta amb el llaç groc ha estat tapada per una altra amb un de blanc, cosa que ja ha aixecat crítiques de Ciutadans i el govern espanyol. Poc abans de la reunió de la Junta, Torra ha fet arribar noves al·legacions,
a les quals el president de la Generalitat argumenta que ja no hi ha estelades ni llaços grocs als edificis públics i demana a la Junta que es desestimi la denúncia de Ciutadans que demana sancionar Torra i forçar la retirada de la simbologia. Però el canvi de pancarta pot no ser prou per a la Junta, que pot traslladar el cas a la Fiscalia per obrir la via penal o imposar una sanció administrativa a Torra i fer que els Mossos despengin els símbols. I és que la pancarta amb el llaç groc ha estat coberta per una altra d'igual, però amb un llaç blanc atravessat per una línia vermella. En un finestral, a més, hi penja una pancarta a favor de la llibertat d'expressió. Les conselleries també han apostat per canvis de simbologia.
Davant del canvi de pancarta, Ciutadans ja ha presentat una denúncia i des de la Moncloa ho qualifiquen de presa de pèl.
La líder de la formació Catalunya, Inés Arrimadas, ha qualificat el canvi d'atac a la democràcia.
Hem presentat una denúncia davant la Junta Electoral Central perquè això és un nou atac a més de mitja Catalunya, a més de la meitat dels catalans. És un atac a la democràcia. Pensar-se que els edificis públics són només del separatisme és no entendre la democràcia. I hem demanat al govern de la Generalitat que ens expliqui qui ha pagat aquesta pancarta, qui l'ha col·locada i qui ha pres la decisió de fer-ho.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha demanat contundència a la Junta Electoral i ha assegurat que l'executiu actuarà amb serenitat i determinació i les ordres d'aquest òrgan.
Al món local són ja força els ajuntaments denunciats a la Junta Electoral i en alguns casos els terminis per retirar llaços i pancartes ja s'han esgotat. A Sant Cugat del Vallès, la pancarta de suport als presos seguirà penjada a la façana del consistori fins demà al migdia, quan s'acaba el termini per retirar-la. El consistori, que ja ha anunciat al·legacions, el requeriment de la Junta estudia fórmules alternatives. Cugat.cat, Sergio Morales, bona tarda.
Bona tarda. Així ho ha assegurat l'alcaldessa Carmela Fortuny, que ha lamentat aquesta retirada forçosa que ve a partir d'un requeriment de la Junta Electoral motivat per una denúncia de Ciutadans.
Esgotarem fins l'últim segon per defensar el dret a la llibertat i per defensar el dret a la llibertat d'expressió i de tenir aquesta pancarta en la façana de l'Ajuntament, que demostra també la voluntat de la majoria, diguéssim, de partits polítics que sobiranistes que també defensem aquesta llibertat dels presos polítics.
Ara bé, tot i donar compliment a la retirada, l'Ajuntament presentarà al·legacions i ja pensa en un símbol alternatiu per penjar a la seu consistorial que recordi el dur moment, diuen, que viuen els presos, exiliats i les seves famílies.
I on el termini de 48 hores imposat per la Junta Electoral de Zona ja ha acabat és a Girona, però la pancarta en favor dels presos continua penjada a la façana de l'Ajuntament.
El consistori ha presentat un recurs a la decisió de la Junta sota l'argument que el text Llibertat Presos Polítics no indueix el vot a cap formació política. En canvi, a Salt, l'altre municipi afectat pel requeriment de la Junta Electoral, han optat per substituir la pancarta per una altra que només demana llibertat. La delegació de la Generalitat a Girona també ha decidit substituir el llaç groc per un altre de blanc, travessat per una franja vermella.
Altres ajuntaments han buscat fórmules imaginatives per saltar-se el requeriment de la Junta Electoral. És el cas del Port de la Selva, que ha substituït la pancarta en favor dels presos a la façana del consistori, per una altra on s'hi pot llegir ara Llibertat Peixos Pacífics. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
D'aquesta manera, el consistori compleix més o menys el requeriment de la Junta Electoral que dilluns va fer arribar als diferents ajuntaments de l'Alt Empordà arrel d'una denúncia de Ciutadans. L'alcalde del Port de la Selva, Josep Maria Cervera, explica així que no està d'acord amb els arguments que dona la Junta Electoral.
El que fan és un acord que preveu una retirada global i preventiva, i en el mateix acord ells reconeixen que no tenen constància de si hi ha o no hi ha símbols en el meu ajuntament, i en tot cas tampoc saben si afecten el normal exercici del dret a participació.
L'Ajuntament del Port de la Selva ja va anunciar que recorrerà la decisió de la Junta Electoral. Així doncs, per complir amb el requeriment de la Junta, el Port de la Selva ha canviat el groc pel blau i els motius mariners.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
El Tribunal Suprem segueixen les declaracions d'agents de la Guàrdia Civil que van fer escorcolls i detencions a la recerca de proves de malversació, sedició i rebel·lió. Un d'ells ha dit que la Generalitat buscava finançament a l'estranger. Un altre ha comparat l'ambient en el decomís de Bigues i Riells amb el del País Basc. I tres més han reiterat que la gent els mirava amb cara d'odi extrem quan marxaven amb material comissat. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. Un agent ha assegurat que un mail de Lluís Salvador evidencia que la Generalitat buscava diners a la Xina.
Y era un correo electrónico que hablaba de que pidieron financiación a China. Pedían 11.000 millones de euros de financiación a China. Aparte de eso, salió un documento que necesitaban los 4.500 millones de ese programa informático.
Després, dos agents han admès que van fer part del registre Unipost sense ordre judicial i han qualificat de parany la sortida d'allà organitzada pels Mossos.
Esa calle era una ratonera. O sea, yo no soy un especialista en control de masas ni establecer dispositivos de este tipo. Y aquello me pareció inaudito. Es que era mucho más sencillo haber seguido por la calle hacia arriba, que no había nadie.
Diuen que hi van veure cares d'odi.
En la cara de muchas de las personas que había allí, vi por primera vez en mi vida profesional el reflejo del odio. Lo vi en la cara de la gente aquella.
I a més d'odi, un tercer agent ha dit que Bigues i Riells passava com al País Basc.
Los principios del conflicto vasco se asemejaba muchísimo.
En canvi, un agent diu que va detenir el director general de Patrimoni, Francesc Sutrias, a casa seva i va registrar el seu despatx a Gran Via sense cap problema.
Iba con un compañero, salió en el parking, cogí la calle a mano derecha y la manifestación la dejé detrás. O sea que a mí no me molestó. O sea, no tuve problema.
Al fiscal Saragossa li ha preguntat a un testimoni si volia afegir res més. Marchena ha aixecat una cella.
Durant la sessió de la tarda han testificat guàrdies civils que van participar en el dispositiu de l'1 d'octubre. Agents han descrit escenes de violència contra ells i han justificat que l'ús de la força va ser proporcionat.
Bona part dels agents que han testificat aquesta tarda ho feien per parlar de la intervenció de cartells a impremtes i empreses de repartiment de correu. A més, però, preguntes de la Fiscalia s'han referit a la seva participació el dia 1 d'octubre. Així, un guàrdia civil que va intervenir a l'Institut Quercus de Sant Joan de Vilatorrada explica com es va sentir.
Aquello se derivó en una violència inusitada. Yo digo, yo he estado en diferentes especialidades, diferentes unidades, diferentes provincias. He tenido experiencia de todo tipo y lo que viví yo ese día, la verdad es que no se me va a olvidar nunca, porque era unas muestras de odio, de desprecio, que no la había y he estado en sitios que no quiero nombrar.
La gent ha assegurat que els concentrats els van propinar cops de peu i de puny i ha dit que l'ús de la força per part de la Guàrdia Civil va ser proporcionat. També ha explicat que ha demanat marxar de Catalunya, entre d'altres coses pel que ha afirmat que li va passar al seu fill a un institut de Sant Andreu de la Barca.
Según nos comentó, le hicieran salir a una protesta por lo que la indignación por el 1 de octubre. Mi hijo, yo sé que está orgulloso de la profesión de su padre, quiere seguir la profesión de su padre, y yo lo que no puedo consentir es que hagan salir a mi hijo a protestar por lo que sufrió su padre el 1 de octubre.
Les defenses han intentat demostrar que l'actuació dels ciutadans va ser pacífica en tot moment.
I encara en terreny judicial, la Fiscalia presenta querella contra l'alcalde de Castelló d'Empúries, Salvi Güell, per la seva participació en el referèndum de l'1 d'octubre de 2017.
La Fiscalia demana als jutjats que l'investiguin pels suposats delictes de desobediència i prevaricació. Així li ho ha comunicat a l'alcalde, que ho ha fet públic a través de les xarxes socials. Salvi Güell s'ha mostrat satisfet de la seva actuació l'1 d'octubre i ha assegurat que votar i deixar votar no és cap delicte.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
Satisfacció a la Ribera d'Ebre pel bloqueig del projecte d'abocador a Ribarroja d'Ebre. La Conferència Hidrogràfica de l'Ebre argumenta que l'estudi d'impacte ambiental caduca en uns mesos i això podria fer aturar el projecte. Així tot, l'alcalde de Ribarroja no el dona per mort. Canal Terres de l'Ebre, Susana Casas, bona tarda.
Bona tarda. L'alcalde de Ribarroja d'Ebre, Antonio Suárez, no dona per enterrat el futur abocador i s'aferra a la tramitació correcta.
No tinc especial preocupació en relació a aquest informe elaborat per la Confederació Hidrogràfica. Entre altres coses, perquè la Confederació Hidrogràfica no és la competent en realitzar les autoritzacions ambientals. L'autorització ambiental o les tramitacions ambientals simplificades i ordinàries són competents a Catalunya, el Departament de Territori i Sostenibilitat.
Per Suárez s'han traspassat límits per aconseguir aturar el projecte. El sentiment general a la comarca és de prudència. No s'amaga, però, una satisfacció per tocar amb els dits una victòria. Gemma Carim és la presidenta del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre.
El que passa és que, si bé econòmicament era viable i ben rebut per aquell municipi, socialment a la comarca era un desastre perquè anava en contra de tots els valors que ha costat prou posar-nos d'acord per aconseguir.
Aquesta mateixa setmana l'alcalde de Ribarroja i el cap de l'oposició del PSC anunciaven l'acord per una nova inversió lligada a l'abocador per implantar una planta innovadora de tractament de residus amb 30 nous llocs de treball directes.
La meitat de les fonts d'ozona analitzades pel grup de defensa del Ter continuen contaminades. La més contaminada és la font de Cassanell, a Taradell, amb 457 mil·lígrams per litre de nitrat, 9 vegades per sobre del límit de potabilitat de l'aigua fixat per l'Organització Mundial de la Salut. El 9FM, Natàlia Peix, bona tarda.
Bona tarda. De les 137 fonts d'ozona analitzades pel grup de defensa del Ter, la meitat continuen contaminades, però on ja hi havia excés de nitrats, aquests han augmentat, de manera que la mitjana de contaminació ha passat dels 64 mil·lígrams per litre del 2018 als 76 d'aquest any. El límit de potabilitat que marca l'Organització Mundial de la Salut és de 50. L'augment es podria explicar per les pluges abundants de l'any passat que haurien arrossegat el purí dels camps cap als aqüífers. Ginés Tamari és la presidenta del grup de defensa del Ter.
Els resultats semblen indicar que els anys que hi ha més precipitacions, la concentració en nitrats augmenta. Si en lloc d'usar el purí directament aquestes compostés, la problemàtica no seria tan greu.
El GDT considera que la solució, a més de reduir la cabana porcina, també passa per fixar una moratòria a Catalunya de tramitacions de noves granges o ampliacions fins que la Generalitat apliqui mesures efectives contra l'excés de purins.
Roba estesa, Marc Buixaderes, l'empresa Entre Núvols i la Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya són els guardonats amb els Premis ÀSPID 2019. Els premis, que entrega l'Associació de Paraplègics i Discapacitat de Lleida, pretenen reconèixer cada any persones, institucions o iniciatives que treballen en la defensa dels drets d'aquest col·lectiu. UAU, Lleida Ràdio, Marc Perelló.
La banda femenina ha incorporat als seus escenaris una persona que interpreta les cançons en llengua de signes, sent pioneres a Catalunya en oferir aquest tipus d'espectacle que ajuda a la sensibilització d'aquesta discapacitat. També ha estat premiat el monologuista Marc Buixaderes, una persona amb paràlisi cerebral tetraplègica hepàstica, en el Premi a la Comunicació. El noi de 18 anys, que es presenta com a conferenciant d'humor, ha explicat a aquesta emissora que aquest premi el comparteix amb totes les persones que l'han ajudat.
Significa una reconeixement de la meva feina feta fins ara. És un premi, per dir d'alguna manera, a tota aquella gent que m'ha estat ajudant tota la meva vida, no? En primer lloc a la meva família, que sempre em van ajudar a tirar endavant.
Els premis es lliuraran aquest divendres a la Llotja de Lleida amb la presència del president de la Generalitat, Quim Torra.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. En llibertat provisional amb mesures cautelars per un dels dos detinguts per la violació en grup d'una jove a Sabadell. El jutjat que investiga els fets no ha trobat proves de la presència del detingut en els informes toxicològics, tot i que la víctima l'havia identificat com un dels agressors. Ràdio Sabadell, Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Segons la interlocutòria, el magistrat addueix a dos fets determinants per aixecar les mesures de privació de llibertat. Per una banda, que no existeixen coincidències entre les mostres biològiques de l'investigat R.O. i, en canvi, sí, dels dos investigats i en presó preventiva, K.O. i M.A., en la roba de la víctima. La instrucció sosté que una empremta digital trobada a la nau de Can Feu és una prova d'escàs valor incriminatori. A més, en l'escrit es conclou que, si bé l'home va ser reconegut per la víctima com un dels agressors de la violació múltiple, no pot considerar que fos l'autor ni cooperador necessari o un còmplice per omissió de cap de les agressions sexuals. Per això el deixa en llibertat, li retira el passaport i l'obliga a compareixences periòdiques. L'instructor contradiu el criteri de la Fiscalia, que sí que el considerava autor dels fets. Malgrat això, en el seu escrit no tanca la porta a considerar que l'home estava en el lloc de l'agressió la matinada del 3 de febrer, ja que hi ha indicis en aquesta direcció.
Consternació a Tortosa davant la mort en un incendi a casa seva de dos veïns del municipi. Els Mossos d'Esquadra continuen investigant les causes del foc i les primeres hipòtesis apunten a un accident domèstic. Les víctimes són una mare i un fill de 92 i 68 anys, respectivament. Ràdio Tortosa, Núria Mora.
Es tracta d'una dona de 92 anys, molt coneguda a la ciutat perquè encara regentava una antiga merceria, i el seu fill de 68 que tenia mobilitat reduïda. Els bombers els van rescatar en vida, però van morir poc després. Els bombers van rebre l'avís quan passaven 24 minuts de les 10 de la nit i mitja hora més tard ja havien extingit el foc. Els veïns de les víctimes han explicat que es van adonar que hi havia foc a la casa quan un d'ells va anar a demanar-los un aliment prestat. Isabel López és una de les veïnes de les víctimes.
Va picar i al veure que no contestava ningú, llavors se va alarmar. I la veïna és la que va veure el foc. Per baix de la porta vam veure que sortia fum i, clar, ens vam alarmar. Llavors va vindre la policia local.
L'edifici no té danys estructurals i no ha calgut desallotjar cap veí. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir les circumstàncies del foc. L'incendi s'hauria produït per un accident domèstic mentre estaven cuinant, segons l'Ajuntament.
Els treballadors del metro de Barcelona tornen a la vaga el mes que ve.
Dilluns 8 i 29 d'abril faran aturades de 4 hores per torn matí, tarda i nit. Denuncien la gestió de TMB en relació a la presència d'amiant a les instal·lacions, entre altres mesures laborals.
En cultura, la Fira de Titelles de Lleida arriba a la 30a edició i ho fa creixent respecte de l'any anterior. Enguany s'arribarà a gairebé 130 actuacions amb 33 espectacles i 31 companyies. UAU Lleida Ràdio, Marc Parelló.
Per commemorar els 30 anys de fira, s'ha crescut en el nombre de companyies que representaran els seus espectacles, que en seran 31. Ho explica Oriol Ferrer, codirector de la fira.
Hem seguit una proporcionalitat similar a la dels altres anys a l'hora d'escollir i fer la selecció d'aquestes 31 companyies. 15 són companyies catalanes, fet que pensem que fa evident el bon estat de salut del Teatre de Titelles i d'Objectes a Catalunya. 8 són de la resta de comunitats autònomes i 8 companyies internacionals.
Cal tenir en compte també el vessant professional del certamen, que comptarà amb una dotzena de jornades tècniques i unes 300 persones acreditades entre programadors, companyies i agents. També hi haurà 25 activitats paral·leles, entre les quals hi ha 3 exposicions. Enguany també recuperen les sessions escolars entre el marc de la fira i el 3 de març s'ofereix un passi especial d'espectacles programats per als centres educatius.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. L'Uni Girona debuta a les semifinals de l'Eurocup.
L'Espart City League Girona es va plantar per primera vegada la seva història a les semifinals de la màxima competició europea de bàsquet femení, superant el Lió. A partir de les 8 del vespre s'estrena davant del Montpeller, que també debuta en unes semifinals continentals. L'equip d'Eric Surís no arriba en el millor moment després de la dura derrota a la Lliga contra el Perfumeries Avenida per 27 punts de diferència i amb moltes jugadores tocades. Així tot, el tècnic confia en l'equip.
tampoc hem de tenir aquesta ansietat de voler agafar un hipotètic marge gran, perquè això ens faria fer les coses amb massa pressa, amb massa ansietat, com us deia, i no faríem el que nosaltres estem acostumats, no? Per tant, al final, nosaltres intentar plantejar el partit a fer-lo el millor possible, el nostre joc, i si això ens permet doncs, poder guanyar el partit, doncs millor que millor.
A la Lliga Leport, el Prat guanya i ja no és cué.
Gran victòria del Club Bàsquet Prat davant el Càceres, el Joan Busquets, per un contundent 95-66 en la 27a jornada de Lliga de la Leport.
Al Prat Ràdio, Míriam Roures.
El Prat protagonitzava un inici de partit imponent amb un parcial inicial de 17-5 en els primers 5 minuts d'aquest primer quart. El conjunt extremeny es mostrava com una titella a les mans dels pratencs, que van acabar el primer temps, els dos primers, el primer parcial, amb 29-15, diferència que encara s'ampliaria més en el segon període, amb un parcial de 30-14 per marxar al descans, doblant en el marcador el seu rival, 59-29. El partit es va igualar en la segona part, però el Prat sempre va mantenir les distàncies i els extremenys no van fer perillar l'avantatge en el marcador en cap moment per als pratencs. Blanc ha estat l'MVP no només del partit, sinó de tota la jornada a la categoria, amb els seus 25 punts, 5 de 8 en triples, 5 rebots, 4 assistències, 3 pilotes robades i 32 de valoració. Escoltem a l'escorta del Club Bàsquet Prat, Marc Blanc.
Havíem preparat bé el partit, sabíem on ens podíem fer mal i com jugaven ells, hem intentat, bueno, aconseguit, jo crec, reduir els seus punts forts i bueno, hem començat molt, molt enxufats al partit. Hem estat molt encertats a la primera part, fent 10 de 13 en triples i en defensa, bueno, hem estat bé.
Gràcies a aquesta victòria, les derrotes del Barça, Araberri i Canoe d'aquesta jornada intersetmanal, el Prat, després de molts mesos, surt de la darrera posició a la taula. De fet, salta dues de cop, perquè el triple empat amb bascos i extremenys beneficia al Prat.
El Cornellà perd l'anada de la final de la Copa Federació.
El camp del Mirandès per 3-0 i ara necessitarà una remuntada èpica a casa el dia 28, si vol guanyar el títol.
Esteu seguint l'informatiu Notícies en xarxa, que fan possible Sergi Mira, el control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
La Diputació de Barcelona garanteix la igualtat d'oportunitats, l'equilibri territorial i la millora de la qualitat de vida dels ciutadans de la demarcació. Entra a diva.cat/connectem i descobreix que connectem molt més del que t'imagines. Diputació de Barcelona.
Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa.
Si un cop fort de rock ja pot fer mal, si a sobre el mineral en qüestió és un metall pesant, gairebé que millor creuem els dits perquè ens arribi amb més mala punteria que encert. Però si parlem d'estils musicals, fins i tot els experts tenen discussions per distingir el rock dur del heavy metal. Així que sense voler entrar en batusses que acabin a cops de rock, simplement us diré que el heavy metal es distingeix per bateries de doble bombo, línies de baix potents, guitarres molt distorsionades i combinacions de crits guturals amb veus agudes que es puguin sentir per sobre tota la resta de volum. Però aquest dissabte, a Corçà, hi afegiran dues característiques més, que estarà cantat per dones i que tindrà finalitat benèfica. Benvinguts al tercer festival benèfic Metal Fem. L'objectiu és recaptar fons per l'equip mèdic de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, que investiga el glioma pontimo intrínsec difús, un tipus de càncer que es manifesta sobretot en infants de 5 a 9 anys. Per una entrada de 3 euros podrem escoltar fins a 5 grups de metal liderats per dones. Són Sin La Cross, Mensa, Age of Dust, Silvis Betus i Flames at Sunrise, a qui escoltem de fons. Tercer festival benèfic Metal Fem, aquest dissabte 23 de març, a partir de 9:45 de la nit, a la sala municipal de Corçà, al Baix Empordà.
We'll be right back.
Sabies que...
El 55% dels catalans considera que el manteniment dels boscos ha empitjorat en els darrers anys. L'Observatori del Món Rural, d'on es desprèn aquesta dada, també apunta que els que pensen al contrari, que ha millorat, suposen el 22% dels enquestats. Un 14% opina que està igual i un 9% reconeix que no ho sap. No sé per què, aquest 9% crec que podria créixer, duplicar-se, o més, o vés a saber...
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
La Junta Electoral Central demana als Mossos d'Esquadra que retirin llaços i pancartes dels edificis de la Generalitat. A més, deriva el cas a la Fiscalia i obre expedient sancionador a Quim Torra. Montse Manent.
Tot plegat després que el govern tapés la pancarta denunciada amb una altra amb un llaç blanc i una línia vermella. Una pancarta que ja ha denunciat Ciutadans. Inés Arrimadas considera que és un atac a la democràcia.
Hem presentat una denúncia davant la Junta Electoral Central perquè això és un nou atac. A més de mitja Catalunya, a més de la meitat dels catalans, és un atac a la democràcia. Pensar-se que els edificis públics són només del separatisme és no entendre la democràcia. I hem demanat al govern de la Generalitat que ens expliqui qui ha pagat aquesta pancarta, qui l'ha col·locada i qui ha pres la decisió de fer-ho.
Ajuntaments com Girona o Sant Cugat del Vallès esgotaran el termini per retirar llaços i pancartes i presenten recurs a la Junta Electoral de Zona. Altres consistoris han canviat les pancartes per altres fórmules més imaginatives.
Al Port de la Selva han substituït la pancarta en favor dels presos a la façana del consistori per una altra on s'hi pot llegir Llibertat Peixos Pacífics.
D'aquesta manera, el consistori compleix més o menys el requeriment de la Junta Electoral que dilluns va fer arribar als diferents ajuntaments de l'Alt Empordà arrel d'una denúncia de Ciutadans. L'alcalde del Port de la Selva, Josep Maria Cervera, explica així que no està d'acord amb els arguments que dona la Junta Electoral.
I en el mateix acord ells reconeixen que no tenen constància de si hi ha o no hi ha símbols en el meu ajuntament.
Diversos agents de la Guàrdia Civil aporten dades sobre la presumpta malversació de fons públics durant l'1 d'octubre. En el judici al procés han declarat agents que van fer escorcolls i detencions buscant proves de malversació, sedició i rebel·lió.
Un d'ells ha dit que la Generalitat buscava finançament a l'estranger, assegurant que un mail de Lluís Salvador recull com la Generalitat buscava diners a la Xina.
Y era un correo electrónico que hablaba de que pidieron financiación a China. Pedían 11.000 millones de euros de financiación a China. Aparte de eso, salió un documento que necesitaban los 4.500 millones de ese programa informático.
Els Mossos d'Esquadra denuncien una dotzena de camions diaris que infringeixen la prohibició de circular per les nacionals 340 i 240.
Són dades del Departament d'Interior recollides des de l'entrada en vigor del desviament obligatori a la P7 el setembre passat.
La nova ràdio, David Fernández.
Això significa que ara aquests camions poden enfrontar-se a sancions amb multes de fins a 500 euros, però que no impliquen la retirada de punts del permís de conduir. Des de Trànsit s'explica que des que funciona aquesta mesura, uns 6.000 vehicles que circulen per les carreteres afectades es desvien cada dia cap a l'autopista AP7, ja sigui des dels trams entre Peníscola i l'Hospitalet de l'Infant, entre les Borges Blanques i el Pla de Santa Maria, o entre Altafulla i Vilafranca.
La Fira de Titelles de Lleida arriba a la 30a edició i espera rebre prop de 40.000 espectadors.
Enguany s'arribarà a gairebé 130 actuacions amb 33 espectacles i 31 companyies.
Uau, Lleida Ràdio, Marc Perelló.
Per commemorar els 30 anys de fira, s'ha crescut en el nombre de companyies que representaran els seus espectacles, 31. Ho explica Oriol Ferrer, codirector de la fira.
Hem seguit una proporcionalitat similar a la dels altres anys a l'hora d'escollir i fer la selecció d'aquestes 31 companyies. 15 són companyies catalanes, 8 són de la resta de comunitats autònomes i 8 companyies internacionals.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Sergi Gallego, bona tarda.
Bona tarda. La jornada és estable i predomina el salseré o poc ennuvolat per algun núvol d'evolució diurna i algun núvol a l'iprim. A més, en general, la temperatura és un parell de graus més alta. Cal destacar el vent, que bufa el litoral amb intensitat moderada o forta, fet que comporta que les onades puguin arribar a superar els 2 metres d'altura i hi hagi mar de fons a l'est. Pel que fa demà, la jornada serà molt semblant, amb ambient de primavera i una temperatura suau i agradable al centre del dia, amb valors màxims que voltaran entre 16 i 21 graus. El vent continuarà bufant amb ratxes fortes al litoral i la mar continuarà alterada fins a migdia. A partir de llavors hi haurà entre maror i forta maror. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Sergi Gallego. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Helena López, bona tarda.
Hola, bona tarda. Va millorant a poc a poc la situació del trànsit, però encara queden alguns punts complicats, sobretot vies properes a Barcelona. La C58 encara molt plena, amb cues a Ripollet en direcció Terrassa. Trobareu un carril tallat a conseqüència d'un vehicle avariat i en aquesta C58 a Montcada també cues fins a l'entrada pràcticament a Barcelona. La C17, una altra via amb molt volum de trànsit, amb aturades a Mollet del Vallès en direcció sud. Veiem també la C32 carregada a Esplugues de Llobregat en direcció Barcelona i la B23 també amb l'antídot del Papiol de sortida per anar cap a l'autopista P7. Per últim, destacar les rondes amb força volum de trànsit també a aquesta hora punta del vespre, sobretot la B20, on veiem per càmeres cues entre Esplugues i Horta en direcció Trinitat. Aquesta és la situació. Bona tarda.
Ei, és temps de Pèsols al Maresme. T'ho perdràs? Rutes gastronòmiques, mostres culinàries, tota una cuina basada en el pèsol i molt més t'espera del 3 de març al 28 d'abril al Maresme. Consulta tot el programa d'activitats a costadebarcelonamaresme.cat i vine a gaudir de la perla verda del Maresme. Campanya impulsada pel Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
La Junta Electoral Central demana als Mossos d'Esquadra que retirin els símbols independentistes dels edificis de la Generalitat. A més, deriva el cas a la Fiscalia i obre expedient sancionador a Quim Torra.
És la decisió de la Junta després que aquest matí la pancarta amb el llaç groc ha estat tapada per una altra amb un de blanc. Poc abans de la reunió, Torra ha fet arribar noves al·legacions per la retirada de llaços grocs i estelades. I és que la pancarta amb el llaç groc ha estat coberta per una altra d'igual, però amb un llaç blanc travessat per una línia vermella. En un finestral, a més, hi penja una pancarta a favor de la llibertat d'expressió. Les conselleries també han apostat per canvis de simbologia.
Ara la Junta Electoral demana als Mossos que retirin els cartells i llaços que pengen de les façanes.
A més, ha decidit derivar a la Fiscalia l'actuació de Torra davant aquesta substitució de pancartes i aprecia indicis de delicte de desobediència.
Més reaccions al canvi de pancartes. Ciutadans ja ha presentat una denúncia i des de la Moncloa ho qualifiquen de presa de pèl.
La líder de la formació Catalunya, Inés Arrimadas, ha qualificat el canvi d'atac a la democràcia.
Hem presentat una denúncia davant la Junta Electoral Central perquè això és un nou atac a més de mitja Catalunya, a més de la meitat dels catalans. És un atac a la democràcia. Pensar-se que els edificis públics són només del separatisme és no entendre la democràcia. I hem demanat al govern de la Generalitat que ens expliqui qui ha pagat aquesta pancarta, qui l'ha col·locada i qui ha pres la decisió de fer-ho.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que l'executiu actuarà amb serenitat i determinació per fer complir les ordres de la Junta Electoral Central.
Al món local també ha acabat el termini de 48 hores imposat per la Junta Electoral de zona a Girona, però la pancarta en favor dels presos continua penjada a la façana de l'Ajuntament.
El consistori ha presentat un recurs a la decisió de la Junta sota l'argument que el text Llibertat presos polítics no indueix el vot a cap formació política. En canvi, a Salt, l'altre municipi afectat pel requerit electoral, han optat per substituir la pancarta per una altra que només demana llibertat. La delegació de la Generalitat a Girona també ha decidit substituir el llaç groc per un altre de blanc travessat per una franja vermella.
Altres ajuntaments han buscat fórmules imaginatives per saltar-se el requeriment de la Junta Electoral. És el cas de Port de la Selva, que ha substituït la pancarta en favor dels presos a la façana del consistori per una altra on s'hi pot llegir ara Llibertat Peixos Pacífics. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
D'aquesta manera, el consistori compleix més o menys el requeriment de la Junta Electoral que dilluns va fer arribar als diferents ajuntaments de l'Alt Empordà arrel d'una denúncia de Ciutadans. L'alcalde del Port de la Selva, Josep Maria Cervera, explica així que no està d'acord amb els arguments que dona la Junta Electoral.
El que fan és un acord que preveu una retirada global i preventiva, i en el mateix acord ells reconeixen que no tenen constància de si hi ha o no hi ha símbols en el meu ajuntament, i en tot cas tampoc saben si afecten el normal exercici del dret a participació.
L'Ajuntament del Port de la Selva ja va anunciar que recorrerà la decisió de la Junta Electoral. Així doncs, per complir amb el requeriment de la Junta, el Port de la Selva ha canviat el groc pel blau i els motius mariners.
En altres punts, com a Torredembarra, al Tarragonès, Ciutadans ha presentat una doble denúncia, una a la Junta Electoral i l'altra a la Fiscalia, contra l'Ajuntament del municipi per la pancarta en favor dels presos penjada a la façana del consistori. Es dona la circumstància que la seu consistorial està ubicada a l'històric castell del municipi. Ona la Torre, Raquel Martínez.
D'una banda, han presentat una queixa formal a la Junta Electoral de Zona perquè consideren que s'està vulnerant el principi de neutralitat de les institucions públiques durant processos electorals. La segona denúncia l'han presentada a la Fiscalia de Tarragona perquè creuen que en penjar la pancarta amb claus a la paret del castell es podria haver incorregut en un delicte contra el patrimoni. I és que el castell dels Icart, on hi ha l'Ajuntament, està catalogat com a bé cultural d'interès nacional. El portaveu de la formació, Toni Cruz, remarca que aquest tipus de delicte pot suposar penes de presó de 6 mesos fins a 3 anys.
Encara que m'acaben de dir que avui han rectificat i l'han penjat amb unes cordes una altra vegada, tenim que tindre en compte i tenim proves de que la pancarta estava amb forats i acollada amb tornillos a la façana.
La denúncia que s'ha presentat a la Fiscalia és contra l'alcalde Eduard Rovira i contra la regidora de Patrimoni, Núria Batet.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Al Tribunal Suprem segueixen les declaracions d'agents de la Guàrdia Civil que van fer escorcolls i detencions a la recerca de proves de malversació, sedició i rebel·lió. Un d'ells ha dit que la Generalitat buscava finançament a l'estranger. Un altre ha comparat l'ambient en el decomís de Bigues i Riells amb el del País Basc. I tres més han reiterat que la gent els mirava amb cara d'odi extrem quan marxaven amb material comissat. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. Un agent ha assegurat que un mail de Lluís Salvador evidencia que la Generalitat buscava diners a la Xina.
Y era un correo electrónico que hablaba de que pidieron financiación a China. Pedían 11.000 millones de euros de financiación a China. Aparte de eso, salió un documento que necesitaban los 4.500 millones de ese programa informático.
Després, dos agents han admès que van fer part del registre Unipost sense ordre judicial i han qualificat de parany la sortida d'allà organitzada pels Mossos.
Esa calle era una ratonera. O sea, yo no soy un especialista en control de masas ni establecer dispositivos de este tipo. Y aquello me pareció inaudito. Es que era mucho más sencillo haber seguido por la calle hacia arriba, que no había nadie.
Diuen que hi van veure cares d'odi.
En la cara de muchas de las personas que había allí, vi por primera vez en mi vida profesional el reflejo del odio. Lo vi en la cara de la gente aquella.
I a més d'odi, un tercer agent ha dit que Bigues i Riells passava com al País Basc.
Los principios del conflicto vasco se asemejaba muchísimo.
En canvi, un agent diu que va detenir el director general de Patrimoni, Francesc Sutries, a casa seva i va registrar el seu despatx a Gran Via sense cap problema.
Iba con un compañero, salimos en el parking, cogí la calle a mano derecha y la manifestación la dejé detrás. O sea que a mí no me molestó. O sea, no tuve problema.
El fiscal Saragossa li ha preguntat a un testimoni si volia afegir res més. Marchena ha aixecat una cella.
Durant la sessió de la tarda han testificat guàrdies civils que van participar en el dispositiu de l'1 d'octubre. Els agents han descrit escenes de violència contra ells i han justificat que l'ús de la força va ser proporcionat.
Bona part dels agents que han testificat aquesta tarda ho feien per parlar de la intervenció de cartells d'impremtes i empreses de repartiment de correu. A més, però, preguntes de la Fiscalia s'han referit a la seva participació el dia 1 d'octubre. Així, un guàrdia civil que va intervenir a l'Institut Kerco, Joan de Vilatorrada, explica com es van sentir.
Aquello se derivó en una violència inusitada. Yo digo, yo he estado en diferentes especialidades, diferentes unidades, diferentes provincias. He tenido experiencia de todo tipo y lo que viví yo ese día, la verdad es que no se me va a olvidar nunca, porque era unas muestras de odio, de desprecio, que no la había y he estado en sitios que no quiero nombrar.
La gent ha assegurat que els concentrats els van propinar cops de peu i de puny i ha dit que l'ús de la força per part de la Guàrdia Civil va ser proporcionat. També ha explicat que ha demanat marxar de Catalunya, entre d'altres coses, pel que ha afirmat que li va passar al seu fill a un institut de Sant Andreu de la Barca.
Según nos comentó, le hicieron salir a una protesta, por lo que la indignación por el 1 de octubre, mi hijo, yo sé que está orgulloso de la profesión de su padre, quiere seguir la profesión de su padre, y yo lo que no puedo consentir es que hagan salir a mi hijo a protestar por lo que sufrió su padre el 1 de octubre.
Les defenses han intentat demostrar que l'actuació dels ciutadans va ser pacífica en tot moment.
Notícies en xarxa. La informació més propera.
Cinc instituts de Badalona han participat avui en els actes de celebració del Dia Internacional contra la Discriminació Racial, que s'han fet conjuntament i en xarxa amb la resta d'instituts oberts de Catalunya. L'acte ha comptat també amb la presència del conseller d'Afers Socials i Família, Shakir El Homrani. Més detalls, Ràdio Ciutat de Badalona. Paula Rossinyol, bona tarda.
Hola, bona tarda. Durant la visita, el conseller de Treball, Afers Socials i Família, Shakir El Homrani, ha destacat que el projecte Instituts Oberts és clau, diu, per promocionar la cohesió social i generar comunitat. Un projecte que, recordem, s'està desenvolupant a 18 instituts catalans, 5 dels quals estan a Badalona. Justament aquest institut, conjuntament amb un de la mina, Sant Adrià de Besòs, han dut a terme aquesta tarda un seguit d'activitats a l'Institut Barresiones de Llefià, un d'aquests que ja està participant. Els joves durant la tarda hi han fet un taller de hip-hop, debat i un taller també de graffiti. La visita del conseller ha coincidit amb el dia després que el Parlament donés llum verda per tal de tramitar la llei per la igualtat de tracte i la no discriminació. Una llei que, segons el conseller, ha de servir, ha dit, per erradicar la desigualtat en matèria d'origen ètnic, de gènere, d'orientació sexual i també de condició social, entre altres aspectes. La llei també preveu sancions, diu, que persegueixin actituds discriminatòries que no estiguin recollides al Codi Penal. L'acte a l'Institut Barresiones també ha comptat amb presència de l'alcalde de Badalona, l'expastor, qui ha destacat el paper important que assegura té l'educació per combatre el racisme i també les desigualtats.
Doncs gràcies, Paula Rossinyol, des de Ràdio Ciutat de Badalona. I a aquesta hora, Arenys de Mar acull la presentació del programa de mentoria per joves immigrants sense referents familiars engegat per la Generalitat. Es busquen majors de 25 anys que vulguin fer de mentors per a aquests menors i guiar-los en la seva integració a la societat d'acollida. Ràdio Arenys, Gemma Roig.
Aquest programa vol promoure una relació de suport entre persones adultes i els joves per tal que permeti que els immigrants coneguin i es vinculin a la societat d'acollida. El perfil del mentor és una persona amb competències personals que incloguin el compromís, la responsabilitat i la constància i que estiguin en contacte i participin en la vida social i cultural d'Arenys de Mar. Isabel Roig, regidora de Drets Civils, afegeix que l'objectiu és crear tàndems d'acompanyament entre el mentor i el jove immigrant.
Farà una entrevista amb un psicòleg que valorarà la idoneïtat de la persona per tirar endavant aquest projecte. A partir d'aquí es farà una formació de 12 hores basada una mica en el fet migratori, en la llei d'estrangeria. Es tracta d'un compromís que de 6 mesos d'entrada.
Una prova pilot que es va engegar a Barcelona i Tarragona el passat desembre al Maresme també s'ha tirat endavant en dos municipis més, com són Canet de Mar i Dosrius.
Roba estesa, Marc Buixaderes, l'empresa Entre Núvols i la Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya són els guardonats amb els Premis ÀSPID 2019. Els premis, que entrega l'Associació de Paraplègics i Discapacitats Físics de Lleida, pretenen reconèixer cada any persones, institucions o iniciatives que treballen en la defensa dels drets d'aquest col·lectiu. UAU, Lleida Ràdio, Marc Parelló.
La banda femenina ha incorporat als seus escenaris una persona que interpreta les cançons en llengua de signes, sent pioneres a Catalunya en oferir aquest tipus d'espectacle que ajuda a la sensibilització d'aquesta discapacitat. També ha estat premiat el monologuista Marc Buixaderes, una persona amb paràlisi cerebral tetraplègica hepàstica, en el Premi a la Comunicació. El noi de 18 anys, que es presenta com a conferenciant d'humor, ha explicat a aquesta emissora que aquest premi el comparteix amb totes les persones que l'han ajudat.
Significa una reconeixement de la meva feina feta fins ara. També és un premi per la manera a tota aquella gent que m'ha estat ajudant tota la meva vida, no? En primer lloc a la meva família, que sempre em van ajudar a tirar endavant.
Els premis es lliuraran aquest divendres a la Llotja de Lleida amb la presència del president de la Generalitat, Quim Torra.
Repassem ara altres notícies destacades del dia, començant a Terres Tarragonines, on els Mossos d'Esquadra denuncien una dotzena de camions diaris que infringeixen la prohibició de circular per les nacionals 340 i 240. Són dades fetes públiques avui pel Departament d'Interior i que han estat recollides des de l'entrada en vigor del desviament obligatori a l'AP7 el setembre passat. La nova ràdio, David Fernández, bona tarda.
Bona tarda. Des que va entrar en funcionament la nova normativa el passat 2 de setembre i fins aquest 15 de març, el Servei Català de Trànsit ha obert més de 2.500 expedients a transportistes que, en lloc de desviar-se cap a l'AP7, seguien transitant per la Nacional 340 i la Nacional 240. Això significa que ara aquests camions poden enfrontar-se a sancions amb multes de fins a 500 euros, però que no impliquen la retirada de punts del permís de conduir. Des de Trànsit s'explica que des que funciona aquesta mesura, uns 6.000 vehicles que circulen per les carreteres afectades es desvien cada dia cap a l'autopista AP7, ja sigui des dels trams entre Penyíscola i l'Hospitalet de l'Infant, entre les Borges Blanques i el Pla de Santa Maria, o entre Altafulla i Vilafranca. Des del sector es reclama que la bonificació per desviar-se cap a l'autopista sigui del 100% i no pas del 50% com és ara.
I al Baix Empordà, Bellcaire tomba definitivament el polèmic projecte de camp de vol i museu de l'aire, al·legant greu afectació sobre el paisatge. Així ho ha decidit el ple municipal. Ara caldrà veure quina és la resposta del promotor. Televisió Costa Brava, Laia Campos.
El motiu principal que han esgrimit és la greu afectació al medi natural que suposaria la implantació d'aquest camp sobre el paisatge i la fauna de la zona. Un pla territorial parcial marca que aquest territori és de gran importància com a connectivitat biològica entre dos parcs naturals i com a àrea d'alimentació d'espècies protegides com la llúdriga o l'àliga, pel que és imprescindible conservar-lo i protegir-lo. David Font és l'alcalde de Bellcaire d'Empordà.
Tot el que és l'hàbitat dels animals, tot el que és el caràcter paisatgístic, tot el que és la flora, la fauna, tot això és insubsanable. Tot això és el que l'afectació que a partir de l'informe que hem demanat és el que no es pot subsanar.
Després d'analitzar les diferents al·legacions presentades i els informes complementaris i valorar el gran nombre de signatures de veïns que suposaven el projecte, s'ha acabat decidint desestimar-lo.
En cultura, la Fira de Titelles de Lleida arriba a la 30a edició i ho fa creixent respecte de l'anterior edició. Enguany s'arribarà a gairebé 130 actuacions amb 33 espectacles i 31 companyies. Uau, Lleida Ràdio, Marc Perelló.
Per commemorar els 30 anys de fira, s'ha crescut en el nombre de companyies que representaran els seus espectacles, que en seran 31. Ho explica Oriol Ferrer, codirector de la fira.
Hem seguit una proporcionalitat similar a la dels altres anys a l'hora d'escollir i fer la selecció d'aquestes 31 companyies. 15 són companyies catalanes, fet que pensem que fa evident el bon estat de salut del Teatre de Titelles i d'Objectes a Catalunya. 8 són de la resta de comunitats autònomes i 8 companyies internacionals.
Cal tenir en compte també el vessant professional del certamen, que comptarà amb una dotzena de jornades tècniques i unes 300 persones acreditades entre programadors, companyies i agents. També hi haurà 25 activitats paral·leles, entre les quals hi ha 3 exposicions. Enguany també recuperen les sessions escolars entre el marc de la fira i el 3 de març s'ofereix un passi especial d'espectacles programats per als centres educatius.
I arrenca a Sant Cugat del Vallès el primer festival de fotografia lumínic. La mostra exposa més de 200 imatges d'una cinquantena d'autors. L'objectiu és donar valor a la fotografia d'autor, apropar-la al públic general i establir-se al municipi. Cugat.cat, Clara Verdagí.
Concretament es presenten els treballs dels fotògrafs Jordi Bernadó amb Welcome to Spain i Maria Espeus amb De l'ombra a la llum, tot plegat en un acte que comença amb els parlaments de Carmela Fortuny i dels impulsors del Festival Lumínic. Un dels impulsors, Bernat Millet, ja havia explicat que el que volen és establir-se a la ciutat.
Hem vingut aquí per establir-nos, aquesta és una mica la nostra ambició. Arribarem fins on puguem, però seguirem treballant i volem fer créixer tant a nivell, podríem dir, comercial de la fotografia com a nivell d'activitats i, sobretot, tenim una perspectiva de futur de no només ser un festival, sinó seguir creixent i fer activitats durant tot l'any.
El festival comptarà amb figures consagrades a nivell nacional i també amb fotògrafs internacionals.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En bàsquet, l'Unigirona té una nova cita històrica.
Fontejau veurà per primera vegada unes semifinals de l'Eurocup. Les gironines rebran el Montpeller a les 8 del vespre. Ho faran amb ganes de passar pàgina al cop moral que va suposar la pallissa de diumenge contra el Perfumeries i amb l'objectiu d'encaminar la ruta cap a la final. Escoltem l'entrenador de l'Uni Girona, Eric Surís.
Tampoc hem de tenir aquesta ansietat de voler agafar un hipotètic marge gran, perquè això ens faria fer les coses amb massa pressa, amb massa ansietat, com us deia, i no faríem el que nosaltres estem acostumats, no? Per tant, al final, nosaltres intentar plantejar el partit, a fer-lo el millor possible, el nostre joc, i si això ens permet doncs, poder guanyar el partit, doncs millor que millor.
A la Lliga L'Eport, el Prat va superar el Càceres per 95 a 66 i ja no és cué.
Derbi vallesà entre el Club Bàsquet Granollers i el Recanvis Gaudí Mollet B.
Aquest dissabte a les 6 de la tarda en directe a través de les televisions locals i la plataforma Xala. Es podran veure i gaudir del partit del grup 1 de Copa Catalunya masculina entre el Granollers i el Mollet B. Un derbi vallesà que promet i molt. Els locals són novens a la classificació amb un balanç de 9 a 11 i els visitants setens amb un 11 a 9. A més, en directe a Xala, dos partits més per streaming aquest cap de setmana de la màxima categoria del bàsquet català. Sol Gironès, Bisbal Bàsquet, Badruna Gràcia i Cerdanyola al dia Artés.
En futbol, a tercera, l'empat entre el Prat i el Llagostera fa més líder l'Hospitalet.
Els riberencs recuperen el marge que havien perdut en les últimes jornades. Ahir els de Xavi Molís van derrotar el Cerdanyola amb comoditat, 0-3, amb gols de Juste, Salines i Ton Ripoll. El triomf els permet tornar a enfilar-se al capdavant de la taula amb 4 punts d'avantatge. El balanç de la jornada va ser rodó per als hospitalencs, ja que després d'encadenar dues derrotes van tornar a sumar els 3 punts.
Al Prat Ràdio, Míriam Roures.
Un partit molt igualat entre dos dels equips més potents de la categoria. Cap dels dos conjunts ha pogut imposar el seu domini per acabar de decantar la balança. Algunes arribades per part dels dos equips, però gens clares durant la primera part del partit i una mica més de presència en atac en el segon temps. Ocasions més clares, però sense encert. De fet, les defenses es van imposar sobre els atacs ahir al Municipal Sagnier. Escoltem el migcampista del Prat, Gerard Puig-Oriol.
El Llagostera tiene un estilo muy peculiar y sabíamos a lo que venía. Creo que lo hemos planteado bastante bien, pero bueno, hay que estar contentos. Esto es muy difícil y un buen punto contra un buen rival y seguimos ahí y esto es muy largo. Sí, con los cambios hemos tenido un poco de punch arriba, pero bueno, al final no ha sido suficiente. Pero bueno, contento con el trabajo de todos.
Després del repartiment de punts ahir, el Sagnier entre Prat i Llagostera fa que l'Hospitalet marxi en 4 punts a la primera posició, mentre que per sota del Prat, a la classificació, l'Horta està a 7 punts de distància i el Terrassa, 5è classificat, a 9.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Sergi Mira el control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà. Adéu-siau.
La xarxa de comunicació local.
Vine i fem un viatge en el temps. Exposició fotogràfica Mirem el passat. Fins al 22 de març a la seu de la Diputació de Barcelona. A Rambla Catalunya amb carrer Còrsega. Més informació a diva.cat/exposicions. Diputació de Barcelona.
La meva sort va ser néixer aquí. És un regal que em va fer el destí. La meva terra és la identitat que m'ha vist créixer i m'ha fet cos. Milers de somnis conviuen junts a la recerca de nous perfums. Obrim finestres de bat a bat, ja ens ha arribat el bon temps. I jo voldria viure sempre així. Només pensar-te em fa feliç. És la teva gent, som la bandera que s'escampa al vent. Hi ha una muntanya que sempre acull com una flama que ens dona llum. Les pedres parlen, tenen memòria, són el record d'una bonica història que ens precedeix, que encara és aquí. Obre els teus ulls i la podràs sentir. I jo voldria viure sempre aquí. Fos de dia o de nit, veig la llum que portes dins. Em dóna forces per seguir-me descobrint. Ets el far, el meu paisatge, la que completa el meu viatge. Surt el sol cada matí, amb l'alegria d'un futur que ja és aquí. Hem fet un vincle, hem fet un pacte, el primer pas que ens porta tots a casa. Ets la llum que em portes dins, em dóna forces per seguir-me descobrint. Ets el far, el meu paisatge, la que completa el meu viatge. Surt el sol cada matí amb l'alegria d'un futur que ja és aquí. Hem fet un vincle, hem fet un pacte, una revolta que no ens espanta. El futur parla d'un nou mandat, el que li escriu la seva societat. Una consciència d'un nou camí, d'una esperança que ja és aquí. El cor obert mirant el món no ens fa vergonya i així és com som.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
A l'informatiu d'avui ens farem ressò també de la desestimació del projecte de